de 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Minuts i escaig que passen de les 4 de la tarda, la saga familiar Blackwater s'ha convertit en molt poques setmanes en un autèntic fenomen editorial. Editat per Blacky Books, una editorial que gairebé tot allò que toca, doncs, la veritat és que ho converteix en or. Aquesta obra de sis volums, escrita l'any 1983 pel nord-americà Michael McDowell, és una saga matriarcal i que s'ubica al sud dels Estats Units a principis del segle XX del segle passat. A veure, estem parlant d'un èxit editorial d'abast mundial que avui tenim la sort de poder llegir també en català, gràcies a la traducció de la nostra convidada avui, que és la filòloga i traductora Anna Llisterri. Hola, Anna, com estàs?
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Anna, benvinguda a Fabricació Pròpia.
Gràcies.
Ara ja estàvem parlant, perquè clar, és que qui no ha llegit Blackwater? Ja aquesta seria una de les preguntes, eh? O sigui, o tothom d'alguna manera sap més o menys que existeix aquesta saga. De fet, aquí sobre la taula tenim el primer dels sis volums de Blackwater, que és La Riuada. Per ubicar una mica els oients, Anna, com arrenca aquesta història de Blackwater?
Situem-nos en un poble molt petit, del sud dels Estats Units, un poble per on passen dos rius. I a l'any 1919, si no m'equivoco, hi ha una riuada que inunda tot el poble, i l'endemà de la riuada, el fill d'una de les famílies riques del poble va amb una barqueta a mirar com està la situació, arriben a l'hotel, i en una finestra de l'hotel hi ha una dona que diu que s'ha quedat atrapada allà durant els 3 dies que ha estat el poble inundat. Un noi, una noia, un poble... Ja us podeu anar fent la idea, no?
Doncs mira, ho deixem aquí, perquè abans de continuar parlant amb l'Anna, avui volem saludar uns minuts a un altre dels responsables d'aquest èxit editorial amb segell català, que és en Jan Martí, que és cofundador de Blacky Books i editor d'aquesta col·lecció. Hola, Jan, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bueno, primer de tot, enhorabona, Jan.
Moltíssimes gràcies.
A veure, ens pots explicar com esteu païnt l'èxit d'aquesta col·lecció?
Està sent una cosa difícil d'entendre, perquè som una editorial independent. Sí que havíem tingut algun èxit que sobrepassava les nostres expectatives, però això és una cosa totalment fora de si. Ara estem al número 1, 2, 3 i 5, tant del rànquing en català com del rànquing en castellà. I portem venuts quasi bé 300.000 exemplars en les dues llengües. És una cosa que ja són números que s'escapen totalment a la nostra comprensió.
No, clar, Jan, és que ha esclatat al cap aquests números. I escolta, per què vau decidir, no, editar Blackwater? Perquè, de fet, la primera de les sis novel·les, ho hem dit a l'inici, es va publicar el 1983, i aquí a casa nostra, bueno, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, però es va menys tenir fins que vau arribar a vosaltres.
Sí, això neix d'una conversa quan anem a la Fira de Frankfurt. Nosaltres, en comptes d'estar tan pendents de les novetats o les últimes bombes editorials, doncs jo tinc en contacte amb altres editors independents d'Europa, i tinc un amic editor francès que també té una editorial petita, que em va dir: he descobert una cosa boníssima, és aquest autor que escrivia aquests llibres de butxaca als anys 80, que els venien només com a llibres de terror, però que en realitat amaguen grans novel·les. Es cobra més aquesta novel·la en sis, que ell va demanar publicar en sis volums, i m'ho va passar. I clar, des del moment en què vam llegir vam dir: ostres, això és brutal. I a més és moderníssim per diferents motius. Primer en els temes, segon perquè és una saga matriarcal, on tot el poder està a les dones, i estan molt ben explicades i té personatges femenins brutals. I sobretot perquè està pensada a nivell de ritme i de publicació com si fos una sèrie d'HBO, o sigui, és totalment modern.
Jan, com dèiem, tenim el primer volum de Blackwater aquí sobre la taula, una edició, ara ho comentava amb l'Anna, diferent a les que, de fet, a les que ens teniu acostumats des de Blacky, no? Perquè és amb colors molt cridaners i de tapadura, però per què us vau decidir, no?, per aquest estil tan concret?
Bueno, la idea era que, com que la novel·la surt en sis volums i sortia un volum cada dues setmanes, el preu havia de ser molt baix, primer perquè la gent es pogués anar comprant, si volgués, de dos en dos, conforme sortissin, i segon perquè volíem conservar aquesta idea original de l'autor, que era autor de llibres d'aquests de consum massiu i d'un preu molt, molt barat. El que sí que vam fer és donar-li un toc de brillants i de daurats perquè fossin novel·les, perquè la col·lecció fos molt vistosa i molt identificable entre si. Però era sobretot molt important que el preu fos molt baix, de fet costen 9,90, perquè també volíem recuperar aquesta idea que sobrevola tot aquest projecte, que és la de literatura popular, amb majúscules.
Clar. Aquesta literatura popular, deixa'm preguntar-te també, que si creus que aquesta saga Blackwater tornarà a posar de moda. Ara fèiem servir també amb l'Anna, fora antena, el terme aquest moda, no? Perquè és que realment és que està de moda aquesta saga. Però el que et volia preguntar és si tornarà a posar de moda aquestes novel·les per fascicles, com bé tu també deies, no? Que van sortint, no? Que és com gairebé que parla un llenguatge audiovisual, no? Aquesta saga.
Sí. De fet, és curiós perquè és tan modern com antic, perquè en realitat l'homenatge que va fer Michael Black Dowell l'any 83 quan escriu això és a les novel·les, als fulletons del segle XIX, que sortien ja per fascicles, com El Conte de Montecristo o altres similars. I en realitat estava inaugurant una cosa moderníssima, que és la manera en què avui consumim la gran majoria de formats televisius, com és una sèrie. Jo crec que sí, que deu haver-hi gent pensant d'escriure coses semblants. Nosaltres aquí a la casa també tenim un parell de projectes inaugurats, sobretot pel fet de que és molt divertit i és molt creatiu doncs, trencar una mica les normes clàssiques de publicació d'un llibre, dividir-lo en trossets, pensar-ne un projecte a gran escala, etcètera, etcètera. Crec que hi ha moltes coses a fer, inclús tenint en compte els nous mitjans o les xarxes socials o els codis QR o mil històries que se'ns acudeixen.
Ja per acabar, perquè sabem que has de marxar, però ens pots donar alguna pista d'alguna d'aquestes sagues que teniu entre mans, la gent de Blacky Books, com sou, eh?
Sí, encara no, però és que just en paral·lel, mentre es publicàvem això, sí que hi ha una autora nostra de la casa que escriu en castellà,
sí?
Que ara no puc dir qui és, que sí que estava pensant en una cosa similar,
sí,
organitzada en el temps d'una manera diferent i amb una temàtica totalment diferent, però sí que ens feia il·lusió aquesta cosa de tenir un autor que escriu mentre l'estan llegint. Com quan el Benet Irjornet escrivia Nissaga de Poder mentre la gent consumia Nissaga de Poder i es divertia. Pues ara et mato aquest, ara aquest personatge no ha agradat, aquest el fem fora, aquest no sé què. I ens agrada molt aquesta història de tenir una novel·la viva que pugui tenir un feedback dels lectors mentre s'està escrivint. Això és una cosa que ens faria molta il·lusió.
Que us faria il·lusió. Bueno, doncs estarem pendents. Jan Martí, moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Cofundador de Blacky Books i editor d'aquesta col·lecció en la saga Blackwater, gràcies i felicitats.
Moltes gràcies. Adéu.
Aquí a l'estudi, continuem parlant de Blackwater, aquesta saga familiar novel·lada que s'ubica, com bé ens deia l'Anna, no? A principis del segle XX, ho continuem parlant amb la traductora al català d'aquests tres primers volums que l'Anna Llisterri ens diu, deixeu-ho clar això, eh? Que després també hi ha la feinada de la Mireia Alegre, no? Dels altres tres.
Exacte, vam treballar juntes, però...
Què et sembla, tu? Aquesta idea que deixava anar, no? Al Jan de dir, ostres, bueno, és que la lectura també és això, no? De que hi hagi maneres també... No sé si dir-ho revolucionàries, però el fet de que tu puguis llegir a lo Benet i Jornet, no? que encara no estigui ni escrit i no sàpigues el que passarà, tu que has llegit tant i tant i tant i tant, Anna?
Clar, és que no ho sé, perquè jo vaig com a traductora, pensa que jo vaig veure Perdido a primers de tardor i els llibres van sortir l'hivern. Llavors vaig una mica desfassada.
Perquè, clar, o sigui, els tres primers, quins són? Són la Riuada, no?
La Riuada, el Dic i la Casa.
I la Casa. I després els altres tres són de la Mireia, com dèiem.
Exacte,
eh?
Sí, la Guerra, el del mig, que no recordo com es diu, i la Pluja.
Sí, i la Pluja, d'acord. Llavors, clar, tu els anaves rebent, diguéssim, per traduir-los...
Jo tenia tot el... Clar, aquests llibres van estar escrits en anglès als anys...
El 83,
als anys 80, per tant, jo tenia una edició òmnibus que es va fer en anglès, tot el totxo, i llavors... anàvem treballant, vaig començar jo, i després va una temporada que anàvem treballant en paral·lel, perquè havien de sortir tots els llibres amb un calendari una mica ajustat, però clar, pensa que això post-traductors nosaltres vivim amb un llibre, passen uns mesos i el llibre es publica. Llavors, tot això que em preguntaves de com és llegir mentre escriu, no, és que, escolti, jo amb això sí que porto un altre ritme. Ah. Llavors...
El fet de, com a traductora, d'aquesta part de la saga, Anna, quin és l'èxit? Per com descrius tu el fenomen? Què està passant?
A veure, jo suposo que és que... I t'ho he dit, hi ha una part editorial important que s'han promocionat molt, són uns llibres molt atractius, sí, molt manejables, molt llaminers... Però, clar, com a història, jo com a llegeix, és una història que enganxa, que està escrita molt per enganxar, com un, és molt passar pàgines, de veure, ara a veure què passa, ara aquest que vi diu, ara això com ho resolen, ara mira aquest que surt per aquí què fa... I, a més, té un element, que no hem dit, un element sobrenatural de... Ui, ara això fa por, no fa por... què passa? El maten, no el maten... I aquesta persona realment... He vist el que em sembla que... He llegit el que em sembla que he llegit, i, per tant, això no és d'aquest món. Clar, combina molts elements, i, per tant, és com un serial.
És com un serial.
I pot agradar molta gent. La gent que venim de llegir Fantàstic, doncs tenim un element fantàstic.
Clar.
La gent que li agrada d'on tornava, i, pues, escolti, això és una sèrie d'època, també. I hi ha senyores educadíssimes, clavant-se apunyalades, educadíssimes, també. Llavors, això té un... pot arribar a un públic molt divers.
Deixa'm dir també, perquè, clar, tu has traduït, com dèiem, aquests tres primers volums, però conjuntament amb la Mireia Alegre, us escriu per celebrar l'èxit o no? Saps de dir, no, us heu escrit a algun...
Bueno, ens hem escrit, ens hem fet comentaris, perquè això, que vaig a la ràdio a parlar de Blackwater, ai, mira, jo també, ostres, us sembla que ho està petant. En fi. No.
Però, clar, és que això és tot un fenomen, i part de l'èxit, Anna, també de la Mireia, és part vostra, és part de la traducció que s'ha fet, no?, tan acurada. Ha estat fàcil o no trobar aquelles paraules?
Ha tingut de tot, a veure, totes les traduccions, totes les feines sempre tenen el seu què. Aquesta tenies la virtut de que realment l'estil era un estil molt ja pensat per arrossegar-te, i tampoc no era d'aquells... Perquè hi ha llibres que tenen un estil molt d'entrebancar-se, molt de buscar-li gir, buscar-li... Aquest era més àgil, però bueno, sí, clar, també t'havies de documentar, doncs, sobretot jo que vaig fer les sèries més antigues, sobre el menjar, sobre coses d'època, una mica també la llengua, perquè es nota que són del poble... Però al final no és... Nosaltres sempre ho fem també com... Jo i qualsevol traductor sempre ho fem també com sabem. I després, a vegades, doncs, troba els lectors que ha de trobar, i a vegades se'n troba més i a vegades se'n troba menys.
I escolta, i explica'm això, com es prepara un traductor, no? A l'hora, pel moment de fer la seva feina. O sigui, cada llibre és diferent?
Sí, cada llibre és diferent, a veure, sempre hi ha... I també cada traductor és diferent, i tu mateix...
Cada maestrillo tens un librillo,
sí, i tu
no?
Mateix, a vegades, segons el moment de la teva vida, igual... Jo tendeixo a fer una lectura ràpida, sempre, primer els llibres, abans de posar-m'hi, ja per saber de quin mal hem de morir. No, home, sempre, a vegades, és ostres, mira, que aquí... Clar, perquè a vegades... Tu comences pensant una cosa, clar, decideixes treure d'una manera, i en el gir del final descobreixes que allò que havies decidit i no, sí, t'acaba d'anar, sí, bé. Sí. Per tant, jo sí que faig una lectura ràpida. Hi ha gent que diu, no, jo prefereixo anar traduint, posant-me en la pell del lector i seguint el ritme del lector. O a vegades, jo que a vegades al cap d'uns anys dius, mira, no, m'he avorrit i vull fer d'una altra manera. I també cadascú és com és. Sí que sempre hi ha una part de documentació que, home... Jo vaig començar a treballar abans d'internet i, sí, clar, des de que tenim internet, des de que tenim la Wikipedia, des de que tenim Google Maps,
doncs millor,
ens facilita una mica la vida d'imaginar-nos les coses. Però...
I, escolta, i amb la Mireia, perquè d'alguna manera, com que ella va venir posterior, va haver de fixar-se o fins i tot...
No, vam...
O què? Com va anar això?
En aquest cas, l'encàrrec ja van començar bastant sabent que havíem de treballar juntes. Jo potser vaig començar a treballar unes setmanes abans, però ja, quan jo vaig començar a treballar, ja havia parlat amb ella... I vam decidir coses com ara... qui es parlava de tu i qui es parlava de vostè o de vos, perquè l'anglès has de tenir clars aquestes distincions. Quan una buscava vocabulari... És una gent que es dedica a la fusta, per tant, pues això. I aquest arbre d'aquí es diu així, aquest arbre d'aquí es diu aixà, coses d'aquestes. Teníem un full de càlcul compartit amb totes aquestes, amb tot aquest vocabulari, amb totes aquestes decisions, a dir, escolta, que mira, aquest parla una mica així, ho farem d'aquesta manera, o no ho farem més pla, coses d'aquestes.
De la mateixa manera que les sèries, ara ho parlàvem amb el Jan també, ja han passat la mà per la cara a les pel·lícules, no, Anna? Creus que les sagues com, per exemple, Blackwater, dividides en volums, podrien superar aquest èxit, no?, les grans novel·les? O sigui, creus que, fins i tot, preguntat d'una altra manera, que el fet de que històries com les de Blackwater es venguin justament per fascicles, les fan més atractives, que és el que deia també en Jan, o no?
Això ho miren més els editors. Home, sí que és veritat que potser aquí, fent una reflexió personal, cada vegada anem com més de bòlit. I tot i que pugui ser un plaer perdre't en una novel·la de 500 pàgines i anar-te'n a viure allà, clar, potser hi ha molta més gent que anem més justos de temps i que llavors doncs, el fet de tenir obres més curtes i més assequibles fa que potser t'ho plantegis començar i després t'enganxis o que aquesta cosa seria et faciliti, potser, mira, doncs ara llegeixo una novel·la, faig una pausa i després continuo amb la següent de la sèrie. Però això no ho sé, perquè això de llegir cadascú és com és i cadascú...
És el seu món,
sí.
Totalment. Abans et preguntàvem sobre com et prepares, no?, a l'hora de traduir els llibres, concretament doncs, a aquesta saga Blackwater. De fet, l'autor, que és Michael McDowell, va escriure, com dèiem, la saga el 1983, i, de fet, a casa nostra és considerat un escriptor d'històries menors, però va ser molt admirat, com, per exemple, per Stephen King, va treballar, per exemple, amb Tim Burton, Beetlejuice... Tu el coneixies abans de traduir-lo o no? No, eh?
No, perquè jo tampoc... He llegit molt fantàstic, però he llegit molt poc terror. Per tant, llavors, Stephen King és un fil que no havia seguit. I, de fet, a mi el llibre m'ha fet més gràcia per la banda fulletó que no per la banda monstres.
Ja, yeah.
Tot i llegir fantàstic, però m'ha agradat aquest detall. Llavors no ho coneixia, però també és veritat que sempre hi ha hagut, en totes les literatures, en tot, hi ha hagut molta literatura aquesta, més de consum, més de dir, mira, no guanyaré un Nobel, però vull que la gent que em llegeixi s'ho passi bé i s'ho faci bé amb un producte intel·ligent, amb un producte correcte. Jo crec que aquests llibres van per aquesta banda.
I tu, que deus tenir ja l'olfacte molt, saps, molt, molt perfilat, Anna, quan et van proposar de fer-ne la traducció, eres conscient de l'èxit que vindria de la saga? O sigui, que podria arribar a tenir, saps?
La veritat és que no, perquè jo no sóc editora, aquestes coses les toquen més els editors. Sí que em va semblar un llibre molt llegidor, un llibre, això, molt, molt, molt distret, molt agradable, que, a més a més, doncs això no era només pels lectors de fantàstic o no era només pels lectors de novel·la històrica, sinó que podia agradar bastanta gent, però tampoc no ho sabia, perquè a vegades és això, no...
Perdona, ara que no ens escolta l'editor, Anna, creus que és molt escaient, aquesta edició, però creus que encaixa perfectament amb la història o no?
Sí, jo crec que sí. A més, és que, a veure, els detalls de les portades tots tenen a veure, tots tenen a veure amb els continguts. S'han de mirar molt les cobertes, perdó, no són portades, són cobertes. És a dir, s'han de mirar molt les cobertes, estan molt treballades.
Les mirem poc, creus, les cobertes dels llibres, o no?
A vegades sí, a vegades no, depèn. Però, a veure, jo crec que, mira, l'altre dia en parlàvem, que estava parlant amb gent d'altres llibres de gènere i tal, que en general ara últimament tenim gent fent cobertes molt maques i molt bones, i molt bons il·lustradors i molt bons dissenyadors.
Bueno, feu molt bon equip, no?, com ha passat amb aquesta saga Blackwater. De fet, com dèiem, un altre dels fenòmens d'aquesta saga, i abans ho comentàvem també amb l'Anna Llisterri, que és la traductora en català de la saga, de part d'aquesta saga, és la quantitat, Anna, de clubs de lectura de Blackwater que s'han organitzat a tot el territori. De fet, un dels més longeus és el club de lectura Punt de Llibre de la Biblioteca Esteve Pelosier de Barberà del Vallès, i és que el pròxim 10 de juliol faran un acte especial dedicat a aquesta saga Blackwater, i a aquesta hora de la tarda, de fet, en podem saludar a la seva coordinadora, que és la Carme Ferrer. Hola, Carme, com estàs?
Hola, bona tarda.
Carme, sabem que ens has dit deixa'm punxada el telèfon, perquè vull escoltar el que digui l'Anna Llisterri. Com et vas enganxar, tu, no?, aquesta saga de Blackwater.
Jo com a lectora, com em vaig enganxar?
Sí.
A veure, jo sóc compradora compulsiva de llibres, tot i treballar en biblioteca, i vam fer molt bé això de posar exemplars a les caixes mateix de les llibreries. I vaig anar a una llibreria, vaig veure un, sense saber què estava comprant, me'l vaig comprar sense saber que era el principi d'una sèrie. Val? O sigui, va ser com, oh, aquest il·lustrador em sona, jo tinc baralles de pòquer de l'Oyarbide... Llavors aquí em van enganxar per l'estètica. i me'l vaig emportar. I quan vaig anar a una altra llibreria, un altre dia, veig una altra igual, però diferent. I això...
Espera, fem una cosa, que em sembla que estem perdent a la Carme Ferrer. Ara, jo a tu no t'ho he preguntat, però això és ben curiós, aquesta història que ens estava intentant explicar la Carme, no? Que dius, ui, ara com és això? N'ha nascut una altra, no? N'ha sortit una altra. Dels tres primers llibres que tu has traduït, quin és el que més t'ha agradat? Això ens ho podries dir o no?
És que, a veure, qui t'estimes més, el papa o la mama? És una mica així, tots els llibres que... No ho sé... Tots tenen el seu què. El dic, potser, li tinc carinyo, però és que també a vegades em passa que hi ha incidents que a vegades es col·loco un llibre i resulta que estan en un altre. Eh?
Clar, ja no saps, no?
Si em confongo una mica,
sí. Si coincideix d'un o d'un altre, no? Has anat a algun club de lectura, tu, de Blackwater, o no? Has participat? No.
No, mai.
No, eh? Espera, tenim a la Carme ja, a l'altre costat? No, ens diuen que encara no la tenim.
Sí que sé de gent que ha anat a clubs de lectura i que inclús en comentaven, diu, és que clar, és que aquestes novel·les són molt... una mica com quan veies les sèries per la tele i l'endemà anaves a comentar-les, sí, a la feina o a patir a l'escola, que has vist què li ha dit? Has vist què ha fet aquest?
O sigui, és una mica fenomen Thor, no?, si m'ho permets. Vull dir, de dir, bueno, per explicar una mica que és el fet de que has d'arribar a la feina, no?, i per posar-te al dia...
Sí, o com quan la gent veia Joc de Trons o Remuntant-me més, com quan era, sí, petita i només feien Dallas a la tele.
Sí, 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 no? Vindria a ser una mica això. Escolta, Anna, a l'espera que puguem parlar amb la Carme novament, hi ha algun autor que t'agradaria traduir que encara no hagis fet i que tinguis ganes de poder traduir les seves paraules o no?
Ara mateix no ho sé, perquè a més estic en una època que la gent que m'agrada molt em fa molt de respecte. Mira, diguem Margaret Atwood.
Sí? Per què? Per què t'agradaria?
Perquè va ser una de les autors que vaig descobrir durant la carrera i que em va agradar molt, i a més pels temes que tracta, per la seva manera d'apropar-se al fantàstic. El que passa que té una prosa molt, molt cuidada, d'aquelles de cada paraula veus que està allà i és aquella i està allà, i em fa molt de respecte, però per dir-te un nom et puc dir la Margaret Atwood.
I clar, perquè recordem que l'Anna ha traduït al català una trentena de llibres, principalment de l'anglès i de gèneres diversos, traduint a quin actor, ara sí que et preguntem, o alguna autora que ja ho hagis fet i que hagis gaudit més, no? I diguis, és que no em cansaré mai de traduir, no?, aquest autor o autora.
Mira, diria potser la Becky Chambers, que és una escriptora de ciència-ficció, que ara fa poc ha sortit Aprendre si tenim sort, i després també he traduït dues altres novel·les curtes. Ella, que és una escriptora que a mi com a lector m'ha fet molt feliç, i llavors ens em fa molt feliç traduir-la també.
Fem una cosa, tornem cap a Barberà del Vallès, que ja tenim a la Carme Ferrer. Carme, bona tarda de nou.
Hola, problemes tècnics, sí.
Ja, ui, que bé, això és una altra cosa, Carme. Escolta, ens deies aquesta història, no?, aquesta relació que vas tenir tu amb Blackwater, cada cop i volta, no?, t'adonaves que anaven apareixent més llibres.
Sí. Sí, sí, sí. I en el moment que ja vam aconseguir el 6, el 17 d'abril, vam començar a llegir. A més, nosaltres fem un exercici les dues persones que portem al Club de Lectura de Llegir en Veu Alta els llibres. Tenia aquesta sèrie, té molt bon llegir en veu alta, s'ha de dir. I llavors el vam calibrar com a una única història de 6 capítols i vam dir, aquest estiu fem especial Blackwater.
Això està molt bé. Carme, jo tu també t'ho pregunto. L'Anna no s'ha mullat una mica, no gaire. Quan li he preguntat dels tres primers que ella ha traduït, quin és el que més li ha agradat, a tu dels sis, que entenc que te'ls has llegit tots.
Sí, sí, sí.
Quin és el que més t'ha agradat?
Penso que el de la guerra. Però...
Quin número és el de la guerra?
És el quart.
El quart. O sigui, que ja l'ha traduït la Mireia, eh? Sí. Jo no vull dir res, ara que ha quedat... Per què, per què?
No, però jo penso que, a més, el que més m'ha agradat de tota la sèrie ha sigut com els personatges evolucionen en efectes cap al lector. És a dir, ara que estic fent un club de lectura a la mateixa editorial, a Blackie, que ho estem fent per setmanes i per llibre, nosaltres que ens hem llegit tots, amb la gent que només s'ha llegit fins on fem el club de lectura, comencen odiant uns personatges i després, a mesura que anem avançant a la trama, van agafant-li afecte. I això és el que a mi m'ha enganxat realment de com escriu McDowell, perquè el que fa és que els personatges evolucionen com fem les persones.
Què, estàs d'acord o no, Anna?
Sí, molt. És que justament ara pensava que també és una de les coses que té aquests llibres...
Que
tenen, i que tenen també els serials, de que a vegades dius, ai, aquests, que tinc moltes ganes que estiguin junts, no sé què, o aquest, que em cau molt bé, i després dius, ostres, quina tonteria ha fet, o al revés, un que et cau malament, l'entens millor.
I potser un que, clar, són 6 volums, un que potser et caia molt bé l'inici i al final, no?, es capgira totalment, no, Carme?
Bueno, és que és una novel·la coral que en cap moment deixa de tenir cap personatge fora de joc. Vull dir, tu estàs seguint totes les trames alhora sense perdre atenció de la trama. I, a més, quan vam anar per primer cop al Club de Lectura de Blackie, jo vaig dir a tothom, sé que és una història matriarcal, però el meu personatge preferit de tota la sèrie és un home. I quan vaig dir qui era, la resta, home, no sé què, s'ha llegit més el primer. Ara ja anem avançant i van dient, ai, ara me'n recordo de tu, del que deies. Bueno, és que van evolucionant i te'ls vas estimant.
Un moment, Anna, estàs endevinant qui és?
No. Perquè també tinc un personatge que té llums i ombres.
I és que, Carme, jo no... Mira, t'estàvem intentant reconnectar. Jo crec que l'Anna podria ser una convidada especial, en aquest club de lectura. Jo no vull dir res, després ja parlareu si de cas.
Sí, sí.
Ja parlarem.
Però escolta, com va el ritme d'inscripcions per aquest club de lectura? Recordem, de la saga Blackwater, pel 20 de juliol,
No, 10, 10.
El 10 de juliol.
Sí, 10 de juliol.
Sí, 10 de juliol.
A les 6 de la tarda a la biblioteca farem un especial Blackwater dels 6 volums.
Dels 6, déu-n'hi-do.
Sí, volem plantejar-ho una mica com a joc, jugant una mica també amb l'arbre genealògic que surt a totes les històries. Jo vull també saber l'opinió masculina. Sé que és addictiva com a lectura per la majoria de dones que se l'estan llegint, però vull tenir opinions dels que s'atreveixin a venir al club de lectura, perquè, clar, no queden massa bé, sobretot al començament de la sèrie, els homes en aquestes novel·les, no? Però jo els defensaré sempre, com a personatges, els defensaré moltíssim.
Què, Anna?
Saga. I va molt bé el nombre d'inscripcions. Pensa que al club de lectura som uns 60, però jo conto que amb les vacances a 10 de juliol no vindrà ni molt menys tothom, però sí que s'enganxarà gent que de normal no ve al club per perfil lector de Blackwater.
Val. Carme, ja per anar acabant, li vols fer alguna pregunta a l'Anna? Ja que aprofitem que la tenim aquí.
Sí, moltes, però perquè amb les traduccions sempre riem molt comparant les castellanes catalanes i sempre anem dient, ostres, per què aquí aquesta mesura diferent de l'altra traducció, si a més és el mateix traductor? Però bueno, moltes, ja intentaré escriure-li per fer-li aquestes preguntes.
Bueno, doncs ja parlareu.
Se'm troba per les xarxes, o sigui que...
Exacte, Anna, no pateixi, ja posarem el contacte. Carme Ferrer, moltíssimes gràcies. Recordeu, 10 de juliol, en el Club de Lectura Punt de Llibre de la Biblioteca Esteve Pelusier de Barberà del Vallès, trobareu aquest Club de Lectura dedicat a la saga Blackwater. Moltíssimes gràcies, Carme, per entrar.
A vosaltres.
Vinga, que vagi molt bé.
Igualment.
Vinga, doncs ara ja acomiadem a punt a l'Anna Llissarra. No volem que marxi, perquè tenim moltes preguntes per fer-li, però jo crec que l'haurem de convidar un altre dia. Que no plogui, Anna.
Sí, pot ser.
Sí, pot ser.
Perquè aquí està una mica passant el riu perdido pel carrer.
Mira, mai millor dit. Ja per acabar, durant la gala dels Premis Goya d'aquest any, segur que ho vas seguir, l'actriu Sigourney Weaver va agrair la feinada de la seva dobladora, la gran Maria Lluïsa Solà. Tu t'ha felicitat algun autor que hagis traduït per la teva feina? T'ha passat alguna vegada o no?
Sí, alguna vegada, sí.
I ens pots dir qui o no?
A veure, també depèn, ha sigut clar, quan alguna vegada que han vingut autors a Barcelona que he traduït, ja no fa bé, vaig conèixer Bastok Holborn d'una novel·la que ha sortit fa poc, i normalment són conscients de que hi ha un traductor i de que hi ha la seva feina, i en general són gent que volen ajudar-te, inclús a vegades hi ha autors que estan oberts a preguntes
Bueno, Anna, agraït moltíssim que hagis vingut. Gràcies per tots aquells seguidors que de ben segur sou molts que ja ho veu comprat. I, com per exemple, Vanessa, ho podem dir això? No, tenim a la Vanessa Carrasquilla aquí. Per quin número vas tu ja? Pel 3. O sigui, estàs al terreny d'Anna Llisterri, no? Molt bé. Doncs per tots aquells que ja heu disfrutat d'aquesta saga i per tots aquells que començareu, perquè de ben segur és una molt bona lectura també per fer a l'estiu o qualsevol moment, no, Anna?
Sí, a veure, és d'aquelles lectures que si tu t'agrada perdre't amb una sèrie de gent i anar seguint i tal, és un llibre que està molt bé, però una cosa que m'ha comentat és que té un narrador també una mica... Amb un cert humor a l'hora d'escriure. S'estima molt els seus personatges, el respecte, però també té una certa gràcia.
Ho veus a la televisió o no? Per fer algun producte audiovisual.
A veure, perquè no, jo estava pensant que no ho fa el Congrés quan hi treballava.
Ja et venia al cap, Anna? Sí. Bueno, en tot cas, gràcies per venir, Anna Llisterri. Filòloga i traductora dels 3 primers volums d'aquesta saga Blackwater. Gràcies i felicitats per la feina.
Gràcies.
Vinga, va, 6 minuts que passen de 4:45 ja de la tarda. Tarda de dimarts, aquí al Fabricació, tirem cap a publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel arrenca el matí amb La Caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb La Caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel.
Pujar tots al cotxe, arrenquem i explorar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb la nostra assegurança de cotxe perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Els comptes clars, amb el suport de Banc Sabadell.
Seran 4:45 ja de la tarda. Com sabeu, aquesta hora, cada 15 dies al Fabricació Pròpia, parlem de diners, parlem d'economia, en aquest espai, en col·laboració amb el Banc Sabadell. Parlem, de fet, nosaltres, però és que si voleu dir la vostra, també ho podeu fer. Ens podeu fer arribar les vostres consultes a nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb els vostres estalvis, declaracions de renda, inversions, ens el podeu fer arribar i nosaltres provarem de resoldre'l en directe amb els nostres experts. De fet, d'entrada, deixeu-me ja presentar-vos qui ens acompanyarà avui, que és en Rafael Torres, que és professor d'Economia i també d'Empresa de la Universitat Abat Oliba CEU. Què tal, Rafael? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu has llegit la saga Blackwater o no, que ara en parlàvem, Rafael?
No.
No, t'ho has de fer, eh? Perquè és tot un fenomen. Vull dir, tothom en parla. És extraordinari. Rafael, però no et farem parlar de literatura, eh? No et preocupis, et farem parlar d'economia. Gràcies, en tot cas, per ser avui al programa. I de fet, avui Rafael ens proposa parlar d'herències, no? Perquè a més d'un ens pot fer venir tots els mals, tant si l'ha de fer com si n'és beneficiari. Anem a pams. Comencem, si et sembla, Rafael, per qui l'ha de fer el testament? O sigui, quines diries que són les claus, no? Què cal tenir en compte?
Bueno, primordialmente las claves para poner en marcha el testamento es, sobre todo, tener una voluntad de hacerlo, ¿no? Eso es el primer punto importante de hacerlo, porque es verdad que, como has dicho en la introducción, precisamente lo que pasa es que muchas personas son un poco, tienen aversión, ¿no? A ese tipo de procesos civiles, y que al fin y al cabo lo que hacen al fin y al cabo es beneficiar a las personas que son las hereditarias, sobre todo por el hecho de tener todo, digamos, entre comillas, arreglado, ¿no? Es importante la voluntad de hacerlo. Y es importante también una vez que se ha tomado la decisión de realizar el testamento, definir bien qué es lo que quieres hacer con tus bienes, ¿no?
Claro.
Esto es importante, y saber también, sobre todo, proteger a la parte más débil de tu familia. Eso es lo más importante, ¿no?
Què et diries que potser és la clau, no, Rafael, a l'hora de fer el testament? Potser és això, no?
Claro, es que al final es esto, es decir, se trata de que...
Protegir el més dèbil.
Claro, de alguna manera que esas personas que sobretodo son los hijos, ¿no? Que están en crecimiento, desarrollándose sus propias vidas, pues puedan hacer una... puedan tener un apoyo económico, un apoyo también patrimonial, que les ayude también, pues, de alguna manera, a solventar sus problemas, que, como ya veremos, también tienen debido a préstamos, hipotecas y demás, ¿no? Que con el tiempo se van adquiriendo, ¿no?
Clar, dèiem l'altra part també, beneficiar-se d'un testament pot comportar mal de caps. Què hem de tenir en compte? Si justament som la part protegida, ¿no? O no protegida, bueno, ara t'ho explicarà el Rafael.
Bueno, sobretodo, dependiendo de si el testamento viene con cargas financieras, es decir, con deudas o no. Esa es la clave. Porque en muchos casos se están dando de que evidentemente hay testamentos que vienen con hipotecas o con préstamos que no se han terminado de pagar, y eso muchas veces a los herederos les supone una carga mayor aún de la que tienen ya por sí. Entonces, claro, es por lo cual se está procediendo a renunciar a herencias que realmente no ayudan. En este caso sí que no ayudan a la parte más débil.
Escolta, clar, és que jo em venia al cas d'acceptar o no l'herència. O sigui, nosaltres som totalment lliures.
Totalmente.
No? Sí. No estem obligats, no. Rafael, a acceptar l'herència.
No estamos obligados a aceptar la herencia, se puede renunciar a la misma. Es lo que se llama aceptar la herencia a beneficio de inventario. Pero es verdad que claro, depende de las circunstancias, obviamente, ¿no? O sea, porque si son... en este caso, inmuebles que se heredan libres de cargas, pues obviamente no hay ningún problema. Aunque sí pueda haberlo desde el punto de vista fiscal, sí, bueno, y lo podemos ver más adelante, si de alguna manera, pues dependiendo en la comunidad autónoma en la que te encuentres, sí que puede haber más o menos problemática, sobre todo por la parte impositiva, ¿no?
Abans de passar a la part impositiva, diguéssim, de les herències, del que rebem de l'herència, quina part o quin tant per cent se'l queda al banc?
El banco no se queda nada. Lo que se queda, digamos, es lo que tenemos que garantizar es el pago del impuesto que tiene que ver con la cantidad de dinero o de inmuebles que se han heredado. Uh-huh. Entonces eso va en función de la cantidad de la valoración que se hace, no solamente de lo que son los solamente las cuentas bancarias, los saldos en cuentas bancarias, sino además también la valoración de los inmuebles. Entonces, en función de todo eso, se tiene que hacer una valoración que se hace por parte del notario, y a partir de ahí es cuando se liquida el impuesto. Y esa es la parte que, digamos, que los hereditarios tienen la obligación de pagar a la comunidad autónoma. donde se ha, ahí se ha producido la, el fallecimiento.
Anem cap a un altre capítol, perquè clar, l'herència dona molt de sí. Rafael, ens queden res, 15 minuts. Els intentarem aprofitar al màxim. Agraïts que estiguis avui aquí al Fabricació. El Rafael Torres és professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu. Si el cas que l'hereu, diguéssim, doncs mor abans de fer-ho, què passaria amb aquesta herència o part, no, de, bueno, del pues, que li tocaria?
Claro, es un problema en sí, ¿no? El hecho de que no, de que se produzca un fallecimiento sin que haya herencia, para empezar hay más costes asociados al proceso de heredar, porque evidentemente no está definida la voluntad del fallecido, con lo cual, claro, hay que demostrar una serie de aspectos, entre otras cosas, pues la el hecho de que los hijos tienen que demostrar que son hijos del fallecido, que hacer una relación de las personas que son, eso tiene que ir a un abogado, que tiene que preparar una serie de documentación, que hay que presentarla a un notario, es decir, que al final son todo más costes, ¿no? Más problemas en tiempo, por lo tanto, también a la hora de la herencia, y por lo tanto más quebraderos de cabeza, y más dolor de cabeza para toda la familia en sí, ¿no? Entonces, por eso siempre es preferible que la gente se anime a hacerlo, porque no importa hacer el testamento con 30 años, es decir, simplemente muy sencillo, vas a un notario y redactas el deseo que tú tienes para cuando tú fallezcas, Dios quiera, pues cuando hayan pasado muchos años, pero simplemente es esto, ¿no? Pues,
en el cas que nosaltres posem el cas, Rafael, que acceptem aquesta herència, d'acord? Segur que aquesta pregunta te l'hauran fet moltes vegades. On creus que convé més a dia d'avui invertir els diners?
Pues depende. Esto depende, y no quiero ser gallego, pero depende. Y no soy gallego, ¿eh? Pero depende porque, claro... Depende.
¿De dónde eres concretamente?
De Alicante.
De Alicante.
Sí, sí.
Muy bien.
Entonces, depende porque, claro, eso mucho depende mucho del perfil.
Sí.
Del perfil inversor del que recibe el dinero, ¿no? ¿Qué suele pasar hoy en día? Lo que suele pasar es que la mayoría de las personas que reciben herencias lo utilizan no tanto para invertir, sino para... Cancelar préstamos. Cancelar deudas, hipotecas y demás, ¿no? Y liberarse de cargas financieras. Entonces, eso es el primer paso que suelen hacer. ¿Y lo que queda? ¿Qué eso suele pasar? Pues lo que queda es... Normalmente se utiliza, pues eso, en invertir muchas veces en activos financieros que va a ir dependiendo en función de tu perfil, si eres más moderado o más agresivo a la hora de invertir, o bien en bolsa o en activos financieros a corto plazo... del Estado, perdón, o lo que sí hace también mucha gente es invertir en una segunda vivienda, que les puede generar un mayor rendimiento a largo plazo, porque sabemos todos que se revaloriza el mercado y porque también puede poner en el mercado de alquiler y generar una renta mensual.
Rafael, mira, encara ens queden uns minuts, però tu abans ho avançaves una mica. En el cas de que ara haguem heretat, com ho fem això per la renta? Que ara és el temps, no? I escaient per fer-ho.
Bueno,
¿qué recomendarías?
Lo primero que hay que hacer es pagar el impuesto de sucesiones. Que esto, digamos, es el gran toque de queda de este problema, ¿no? De este hecho de las herencias. Claro, ¿qué pasa? Nos encontramos que en España es el impuesto que estará transferido a las comunidades autónomas, hay una multiplicidad muy grande de tipos impositivos. Y nos encontramos con circunstancias como, por ejemplo, en Cataluña, que es una de las comunidades autónomas que más graban este tipo de actos jurídicos, en donde, por ejemplo, pasamos de un mínimo 7% por los primeros 50.000 euros hasta un máximo de 32% a partir de 800.000. Es decir, que realmente es una banda muy amplia en la que pues estás pagando muchos impuestos y muchas veces ese dinero no es tan efectivo.
Ya.
Con lo cual tienes que intentar hablar con el banco, permitir que poder vender un inmueble antes que no sea, incluso no es tuyo todavía, hacer como un crédito puente para poder liquidar y luego cancelar al banco ese préstamo que te anticipa para poder liquidar, ¿no? Y luego hay otras comunidades, por ejemplo Madrid, que en este caso pues tiene la suerte de que solo tienen un 1%. Entonces, claro, es una ventaja, ¿no? Porque en este caso nosotros estamos muy en desventaja porque sin ninguna duda lo que vemos es que estamos volviendo a pagar impuestos por algo que nuestros padres han pagado impuestos toda su vida. Cada año en la renta se paga los impuestos correspondientes al uso de la vivienda habitual, y cuando tus hijos salen de la vivienda habitual vuelven a pagar impuestos porque, en fin, es como que al fin y al cabo estás, incluso ahí en este caso nos damos cuenta de que las familias más desfavorecidas son las que peor salen paradas, porque muchas veces, claro, no tienen posibilidades de pagar estos tipos impositivos, ¿no?
Abans de passar a resoldre, Rafael, estàs preparat? Perquè ens estan arribant bastantes preguntes.
Adelante.
Al 663-99-30-62. Abans de començar a repassar-les amb el Rafael Torres, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Oliva Ceu, avui també volem comentar, com ja sabeu, sempre fem, compartim una notícia econòmica d'actualitat, perquè de vegades aquestes notícies, Rafael, ens costen d'entendre. Sempre lo de l'economia a vegades costa, eh? Llavors, avui volíem compartir amb tu, de fet, llegim a l'Agència Catalana de Notícies que una filial de Sony obrirà a Barcelona el seu segon centre de desenvolupament i a Europa. La companyia treballarà en l'acceleració de nous descobriments científics i projectes vinculats a la gastronomia. I això, clar, et preguntem, pel teixit econòmic de Barcelona, entenem ja de primeres que és molt bona notícia, no,
por supuesto,
Rafael?
Por supuesto. O sea, cualquier inversión que genere puestos de trabajo y genere riqueza, es buena noticia para Barcelona y para Cataluña. Eso es así. Cualquier inversión de cualquier multinacional que quiera apostar por generar proyectos de innovación en Cataluña, concretamente en Barcelona, pues son muy bienvenidos, porque además nos hace falta.
Clar, tu diries que fins i tot Barcelona s'ha convertit en un pol per les empreses tecnològiques. Què té Barcelona, no?, que sigui tan atractiva?
Bueno, yo creo que el mundo tecnológico se ha fijado mucho en Barcelona, y yo creo que a través de lo que ha sido el Mobile World Congress, esto ha ayudado muchísimo también a entender a Barcelona, que puede ser esa ciudad que hace muchos años venía de un tejido muy industrial muy definido,
sí,
y que poco a poco se ha ido convirtiendo y trasladando a un modelo mucho más avanzado, mucho más enfocado al tipo de innovación, al tipo de proyectos de alta tecnología, que lo que hacen de ninguna manera es generar una especie de hub o lugar en donde muchas empresas se pueden concentrar y compartir conocimientos. Y eso ayuda muchísimo al desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ciudad.
Claro, ¿quins sectors empresarials creus tu, Rafael, diries que són els que beneficien més de les ciutats i països on aterren?
Pues
¿quins diries tu?
Sobre todo el ámbito de la parte del sector de restauración, del sector turismo, obviamente, ya de por sí genera el hecho de ser atractivo por el hecho de visitar a través de congresos de tecnología punta, uh-huh, o a través de empresas que, bueno, quieren presentar sus proyectos a inversores internacionales que tienen aquí también sus es su oportunidad de ver esos proyectos para poder invertir en ellos. De alguna manera, todos estos sectores, aunque realmente no se podrían definir que son los que más fácilmente ven los primeros ingresos, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego en la economía hay algo que se llama la externalidad positiva, que es el concepto de que cuando se instala una empresa en una ciudad determinada, genera muchos beneficios en muchos otros sectores que normalmente no tienen nada que ver con su propio sector. Y es por propia generación de la economía. La economía en sí genera riqueza y a su vez expande esa riqueza en el conjunto de la economía, ¿no? Entonces esto es viable, que a lo mejor ahora no estamos pensando en un sector en concreto que pueda darse beneficiado por una inversión de este tipo, pero sin embargo, con el tiempo, los que nos gusta estudiar la economía vemos que efectivamente se producen estos beneficios, ¿no? Y entonces se ven como de repente aparecen sectores que uno no tiene pensado en ámbitos que realmente hoy por hoy no conoces, ¿no? Sobre todo en ámbitos de la inteligencia artificial, como veo que es este caso de la filial de Sony, ¿no? Que realmente es algo que hoy en día está todavía muy por desarrollar,
sí,
que hay mucho trabajo por delante, pero que de alguna manera se ve que tiene un potencial tremendo, ¿eh?
Thank you.
the bottomless pit that we've been climbing from.
Va, que ens queden 5 minuts més amb el Rafael. Algunes consultes que ens heu fet arribar aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel. De fet, Rafael, ara sí, ha llegat el momento, eh? Estem preparats.
Vamos allá.
Vinga, doncs, avui justament amb el Rafael doncs, tocàvem el tema de les herències i diria que la consulta del Marc va per aquí.
Soc el Marc de Berga i a mi m'agradaria saber quan un testament, diguem-hi, consten diferents hereus i pel que sigui aquests hereus no els troben enlloc, què es decideix fer amb l'herència?
Rafael.
Bueno, pues es una buena pregunta esta, ¿eh? Porque la verdad es que, claro, son casos atípicos. Normalmente los herederos suelen estar localizados porque cuando uno hace herencia procura definir quiénes son las personas que van a heredar. Uh-huh. Entonces ya partimos de que la escritura de la testamentaria, digamos, ya se pone se define las personas que son las que van a poder heredar los bienes de la persona que fallece. Claro, en el caso de que una de esas personas no sea localizable, pues es difícil. Entonces ya hay que ir a un término judicial, que es el juez el que tiene que decidir finalmente qué pasa con esa herencia, porque claro, para poder repartir la herencia tienen que estar todas las personas presentes, todas las personas que están designadas como hereditarias dentro de ese testamento. Si no están presentes, ya el proceso se extrapola a un ámbito judicial y eso supone, digamos, un mayor coste y supone también una mayor tardanza y un mayor dolor de cabeza para la familia en sí, ¿no? Porque realmente lo que ven es que pues se ha producido una circunstancia que no tenían pensada y entonces eso, pues claro, al entrar más aspectos, más entidades jurídicas dentro del proceso, pues genera una complicación, ¿eh? Es una complicación que pasa esta cosa, pero bueno, al fin y al cabo siempre el juez dará su sentencia y los que ya estaban asignados supongo que recibirán la parte correspondiente.
Tenemos dos rapidísimas en plan ráfaga rápida, ¿eh? La María, ¿qué pasa si nos morimos y no hay testamento? ¿No se hace testamento, Rafa?
Si nos morimos y no hay testamento, lo que hay que hacer directamente es una declaración de herederos y presentarse a llevarlo al notario y a partir de aquí pues que ya se intente proceder a hacer una herencia sin la voluntad del finado, que en este caso no ha podido ejercerla, ha fallecido antes de hacer su testamento.
Y la Claudia, que nos pregunta cómo podemos repartir equitativamente los bienes a la hora de hacer el testamento.
Bueno, la manera de repartirlo equitativamente es hay ciertas desavenencias, ¿no? Hay autores que son especialistas en el ámbito de las herencias y que estudian bien, sobre todo en el ámbito a nivel jurídico, uh-huh, que dicen que es conveniente no dejar bienes proindiviso a los hijos. Es decir, que cada uno tenga un bien a su nombre. Hay otros que, sin embargo, piensan que no, que es mejor dejarlo proindiviso y que luego los tres, o los cuatro, los cinco, se pongan de acuerdo en el qué van a hacer con ese bien. Ahí depende mucho, y es un tema que ya sabemos y conocemos muy bien, es el tema de la posibles desavenencias o no en cuanto al testamento que pueda haber entre la familia, entre los hermanos, ¿no? Que eso ya sabemos que es un tema muy recurrente y que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? En el ámbito familiar.
Rafael Torres, ho hem de deixar aquí, ha estat un plaer.
Igualmente.
Moltíssimes gràcies. Professor d'Economia i Empresa de la Universitat Abat Olivaceu, ja sabeu, aquest espai, els comptes clars, que dediquem aquí a Fabricació Pròpia cada 15 dies, gràcies al Banc Sabadell. Que vagi molt bé, Rafael. Gràcies.
Gràcies, igualmente.
Has escoltat els comptes clars amb el suport de Banc Sabadell.
Vinga, doncs, arribats a aquest punt, en pocs segons arribarem a les 5 de la tarda, moment per escoltar tot el que ens ha d'explicar la Sandra Gómez en el butlletí horari, i a la tornada, no us ho perdeu, Fabricació, darrera hora amb Joan Anton Català, l'Api Bernat i també Taula de Diàleg. Ara tornem.